de 9 a 12, Carrer Major.
Encarem la tercera i última hora de Carrer Major d'aquest últim dia de programa de la setmana. Parlarem ara amb l'associació Estefanies i la coneixerem millor des de l'Hospitalet de l'Infant. Viatjarem en el temps i viurem una lluita de gladiadors a Tarragona i acabarem el programa ballant tot això aquí a Carrer Major, el programa 7, fet amb 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració a la xarxa de comunicació local. Anem cap a l'Hospitalet de l'Infant per parlar de l'associació Estefanies, que du a terme diferents tasques molt importants per tots ells.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, explica'ns què és aquesta associació.
Hola Marina, doncs com deies, aquesta associació es diu Estefanies i es dedica a ajudar i assessorar tots aquests pares que tenen fills amb alguna discapacitat psíquica. Parlem ara amb l'Alejandra Salor. Bon dia, Alejandra.
Bon dia, què tal?
Doncs deia que ets la cap de comunicació i formació de l'associació Estefanies de Famílies del Tarragonès. Pots explicar una mica en què consisteix aquesta associació?
La nostra associació es va fundar gràcies a uns pares supervalents a 1966 que van decidir, fa 52 anys, que van decidir que els seus fills amb altres capacitats podien sortir al carrer, es podien integrar i podien formar part de la societat. Són els nostres herois perquè van dir prou de deixar els nens tancats, els adults, els adolescents, i des de llavors doncs, per nosaltres és un orgull continuar aquesta tasca tan important per les famílies i pels nostres fills, jo també soc mare d'un d'ells, i ajudem doncs, amb els temes, més, bueno, amb tots, però els emocionals, els papàs de nens amb qualsevol fill amb altres capacitats, tenim un procés de negació, dol i acceptació d'aquest diagnòstic, no? I nosaltres, com a grup de pares, doncs, que ja tenim formació, ajudem els nous papis que venen amb aquest dolor d'ànima, no? Que al començament tens, que de fet és humà, ho has de patir, has de tenir aquesta sensació per acceptar-ho després i veure que tens un fill o una filla fantàstic o fantàstica, no? I fem això, doncs, també fem formació a nivell multidisciplinar per tots els professionals en tots els àmbits, fem taller de pares, intentem ajudar amb Cap Nen Sense Teràpia, que és un dels nostres projectes, perquè tenim famílies doncs, que no tenen recursos i per això doncs, hi ha un nen que no pot aprendre a negar, per exemple, tan important com els altres, però que els nostres han de fer terapista, que ha de ser algú individual per ell o per ella. Tot això amb un estudi psicosocial intentem ajudar-los perquè no poden aprendre a negar. O si tenen que fer logopèdia o tenen que fer altres coses, doncs és una manera d'ajudar-los. I també fem coses per les famílies, pels papis i les mamis, que siguin aquells papis i mamis, però sense els fills, vol dir que també s'ho passen bé, gaudeixen, se ve de cangús especialitzat perquè tinguin una espècie de respir, que també els nostres fills és un 100 o un 200% el que ens fan aquesta atenció, no? I tenim altres fills, i els germans també necessiten que estiguin per ells, la teva parella, vull dir, tot això mitjançant els cangús especialitzats es pot fer, no? I amb tot això doncs, necessitem recursos per ajudar tant emocionalment com a professionalment, no? I per això estem fent doncs, tot el que podem perquè hi ha moltes retallades i ara ens fa falta continuar aquests projectes tan fantàstics que ajuden a tanta, tanta gent i sobretot un cop els pares estan feliços, accepten la situació, la millora d'aquest nen o nena no es pot imaginar perquè és que nosaltres sí, transmitim, estem connectats. És tremenda, dius, com pot ser que ara que aquest papa i mami somriu, el nen comença a somriure, dius, pues sí, perquè els noten la nostra preocupació, són com esponges de les emocions, però tots, eh? Llavors vol dir que tot serveix per algú, és un cercle, que gràcies a gent com vosaltres, que sempre ens ajudeu i que podem, al final som la veu dels nostres fills, perquè molts no parlen ni parlaran, no? I dius, volem que la societat entengui el patiment primer dels nens, perquè les víctimes, vull dir, no diem, no, són ells els que patiran i han d'estar recolzats, i encabat els papis per tenir la força, els papis, els avis, els tiets, els amics, tenir la força d'ajudar, no? De continuar i lluitant.
Alejandra, podríem dir que l'associació neix per ajudar els pares de nens que pateixen aquesta malaltia, però també per eliminar els estigmes que hi ha entre la societat, entre les malalties psíquiques?
Sí, l'associació neix per ajudar primer als nens a que siguin integrats i a que comencin a sortir i fer coses. I als pares i als familiars per acceptar i que no sigui això, no?, com algo dolent, no. Vull dir, el que volem és integració. Per fer la integració necessitem sensibilització i per la sensibilització necessitem informació i formació. I és la nostra clau, però per qualsevol tipus de discapacitat, qualsevol, algo diferent, perquè clar, vull dir, jo el que veig és que si tu vas amb el cabell verd pel carrer, o vermell, o blau, o portes algo diferent, la gent te mira, però sí, no passa res, tu sí, pots anar amb aquest color de cabell, o pots anar amb el que vulguis, no? Vull dir, nosaltres el que volem fer són xarxes de carinyo, que és el que deia el nostre bon amic Miguel Gallardo, no? Que tu vagis al carrer amb el teu fill i el de la botiga, el perruquer, el no sé què, tothom conegui el barri, al teu fill o a la teva filla, i que no passi res, és que no ha de passar res. I si en algun moment un comportament diferent, que tothom sàpiga, mira, doncs fa això perquè, perquè ara doncs, té una hipersensibilitat, perquè té autisme o que té una altra cosa, i això li està ficant nerviosa o nerviosa. I trauríem tantes coses i tants problemes.
Sí.
Vull dir, és un dels reptes guais, no? Que tothom acceptés que si un nen crida pel carrer fa alguna cosa, doncs és que ho necessita fer i ja està, i s'ha d'acceptar, no?
Alejandra, ara torno una mica amb el tema dels pares. Deies que feu trobades, no? I com, en què consisteixen aquestes trobades? Com us ajudeu entre els pares que tenen fills amb aquestes afeccions?
Bueno, pues des de tallers amb professionals, des d'una risoterapia a un yoga, a musicoterapia, a fer un taller de contacontes, a parlar entre naltros, a fer algo més professional i formacions. Clar, o anar a sopar. Tots junts i anar a sopar o anar a dinar i parlar i treure aquestes emocions, que és la millor manera.
Clar, i no només els pares necessiten aquesta ajuda d'altres pares,
germans,
sinó també els germans.
Els germans ho fem, eh? Els germans és molt curiós perquè fas la roda amb germans amb un professional i veus com van parlant tots els seus germans i al final acaben dient, ah, doncs el meu no està tan malament, com dient, aquest fa no sé què. I hi ha coses superboniques perquè ja saps com són els nens, vam tenir fa un munt d'anys, i hi havia un dels nens, doncs, tenien un germà amb plurideficiència, no? I els altres tenien germans amb TEA i amb altres coses, i va sortir d'allí que t'agafa ganes de posar, perquè diu, el meu germà és el millor, perquè es porta superbé, salta, s'escapen, fan això, fan allò, jo estic supercontent. Vol dir, va passar de fer-li com a cosa i tenir un germà diferent a dir que era el més guai de tots i a defensar-lo a mort, no? Això és tan bonic, realment, si... És tan bonic que dius, ostres, no? I ho va dir, va sortir d'allí, mama, és que tenim una sort. I la mare, què ha passat, fill? No, no, és que és una canya, perquè aquest s'escapa, l'altre fent no sé què. Són de dolents, se porten de malament. I el nostre és el millor de tots. I jo, olé, no? És el que volem aconseguir. Que sí, tot té un... És que, clar, és el que volem aconseguir, que tot té una part positiva i que aquest nen et vegi. I clar, els nens, amb aquest amic que tenen els nens tan guai, no? Que viuen tot el que li surt. I és que els germans són molt importants, no han de patir, han de gaudir de son germà i de la seva germana, i punt.
Tots aquests petits reptes que voleu aconseguir, com ara bé explicaves, aquesta història d'aquests germans, com ho feu? Sí. Com dueu a terme? Feu trobades amb els pares i amb els germans? Ho feu a distància?
Sí,
com ho feu tot plegat?
A vegades fem coses conjunts, i anem a un xiquipar per naltros i tots junts allí. Clar, que juguin tots, sempre amb monitors, sempre amb gent, però que juguin tots, que siguin tots, clar. Vull dir, el millor és estar tots junts i enfrontar-se als problemes i veure... A més, tots som mestiers de tots, perquè ahir tots estem pendents del nostre i de l'altre, eh? Vull dir que està molt bé per això, perquè som una família, molt, una família molt gran.
Feu pinya entre tots.
Molt, sí, sí. Perquè hi ha vegades que un està més de baixón i l'altre no, és passar la parella, a vegades estic jo més de baixón i el meu home no, o al revés, doncs nosaltres entre tots també fem el mateix. Tenim un grup de WhatsApp que parlem tots, vull dir, aquí tot el que surti...
Ara t'anava a preguntar jo per això.
Sí.
Com comuniqueu aquestes xerrades? Teniu un grup de WhatsApp? Teniu
sí,
per les xarxes? Com
ho feu? És un supergrup de WhatsApp i encara tenim el Face també d'Estefanies. Sí.
Molt bé.
però estem, quasi cada dia ens diem bon dia, com esteu, no sé què, qualsevol cosa que fa un altre un dels nostres nens, perquè per mi són tots, que ha fet algú positiu, tots allò, molt bé, ha aconseguit això, ha aconseguit anar al lavabo sol, ha aconseguit... Qualsevol cosa mínima, el que et fan els aquests nens és que valoren les petites coses i les importants.
Clar.
La resta, ara... clar.
No,
la resta
no té importància.
No és tan important. Clar, 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 clar.
El dia 11 d'agost demà feu un acte a Tarragona. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest esdeveniment?
Sí, mira, aquest esdeveniment va sorgir, primer vull donar les gràcies a Xavi Romeu de Phil Vermut i a Free Rabbit i a Vermut Miró i al Port de Tarragona, que sempre ens ha ajudat, perquè va sorgir així, ens van fer la sessió de patates, vermut... I tot per fer pues, com un vermut amb patates i festa i encabat Miguel Gallardo, el papà de Maria, de Maria Llor Il·lustrador, li vaig demanar que ens fes un disseny d'unes samarretes que són els superherois. Els superherois sou valtros, els familiars, els professionals, la gent que està al voltant dels nostres nens que sempre ens ajudeu. I la samarreta el que té molta gent de diferents edats amb una capa vermella, ¿vale? I amb una samarreta xulíssima. I té com si fos el Capità Amèrica, però enmig hi ha la peça de puzzle, ¿vale? Que aquesta la va dissenyar una amiga nostra que es diu Patri Fuentes. I llavors, arrel d'aquí, vam començar a vendre escuts fets de goma Eva, i arrel d'aquí hem acabat fent les samarretes i també doncs, les presentarem demà dissabte, i les vendrem allí també al port.
La presentació aquesta anirà acompanyada d'un vermut, com serà?
Sí, d'un vermut amb patates. Sí, 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 que seran a 2 euros, a més boníssim, Vermut Miró i les patates, i tindrem allí música, i a més és a la pèrgola del Port de Tarragona, el Serrallo, que és un lloc xulíssim, i tindrem taules i estarem allí superbé.
Alejandra, ja per anar acabant, si la gent que ens està escoltant vol saber més coses de la vostra associació, on s'ha d'adreçar, on us pot trobar?
Es pot trobar al carrer de les Coques, a Tarragona, davant de la catedral, a l'edifici de la Casa dels Concilis, a la segona planta, i també pel Face. Tenim un Face d'Estefanies, que tenim a la que porta el Face a la nostra mami, mare de Raül, que qualsevol cosa, vol dir, estem parlant de molta gent així, i directament venen, parlem, fem un cafè, vol dir, aquí podem ajudar. Nosaltres som una associació amb caràcter d'utilitat pública, ajudem a tothom, ens és igual. Vull dir, el que volem és que la gent sigui feliç i els nens també. Vull dir, el que necessitin, ahí estem.
Alejandra, moltes gràcies per parlar.
A vosaltres.
I ojalà moltíssima gent més parlés amb la passió que tu fas sobre aquests tipus de malalties i expliqués aquestes històries tan boniques. Enhorabona per la vostra tasca.
Gràcies, i gràcies a vosaltres, perquè gràcies a vosaltres som la veu i vosaltres col·laboreu que siguem la veu dels nostres fills.
Esperem que vagi molt bé el vermut d'aquest dissabte. Moltes gràcies,
bueno,
Alejandra.
Bueno, esperem que sí. Una abraçada a tots, eh? Gràcies a tots.
Gràcies a tu també, Ariadna. Que vagi bé.
Gràcies. Bon cap de setmana, Marina.
Igualment.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Entrem a la biblioteca del Carrer Major.
Avui destaquem un llibre d'Antònia Carré Pons titulat Com s'esbrava la mala llet. Aquest llibre va de vells, sense embuts i al natural, ni jaies, ni avis, ni ancians, sinó homes i dones en aquesta etapa de la vida en què tot es gira com un mitjó. La imparable tercera edat, no pas com la pinten les companyies d'assegurances, sinó tal com és als carrers i a les cases. Una variada galeria de personatges apareix en aquests contes on passa de tot, desfilades de moda al geriàtric, flirtejos al ball del casal, nostàlgies persistents o revolucions sexuals dels qui s'han quedat vidus. El pare pidola el cotxe al fill, la mare demana un cavall a la filla. Les inhibicions cauen i el present es torna surrealista, tant si vius sol com si els fills i nets et cuiden, et vigilen, t'aguanten. Després de Monzó i Pàmies, Antònia Carré Pons aborda la bellesa des de la pura ficció, estones amb humor negre, sempre amb una tranquil·litat als antípodes del sentimentalisme. Com s'esbrava la mala llet, d'Antònia Carré Pons. Publicat per Club Editor.
Dit que ens vestiríem de romans i això ens disposem a fer quedant-nos aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona. rctgn.cat.
I és que ara volem parlar d'Amfiteatrum, que és la recreació divulgativa que es fa aquests caps de setmanes d'estiu a l'Amfiteatre de Tarragona per conèixer com era la vida durant l'època romana. I per això tenim amb nosaltres a la Merche Tubilla, del grup Talella, de recreació. Molt bon dia, Merche.
Bon dia.
I també el Pep Vergés, director creatiu de tot l'espectacle, si podem dir espectacle. Bon dia, Pep.
Bon dia.
A veure, per què parlem de recreació i no d'un espectacle teatral, com jo ara comentava?
Bueno, perquè fem servir la recreació històrica per explicar la història. I és per això. Però se pot dir que és un espectacle amb recreació històrica, perquè hi ha actors i hi ha recreadors.
Enguany, Amfiteatrum, què es pot veure en aquesta recreació?
Bé, enguany el que hem intentat fer és crear una història sobre un personatge, marcada dins de, com deia la Merche, de la història de l'Amfiteatre de Tarragona. Llavors, bàsicament, el que mostrem és un drama personal d'un gladiador de l'època basat en el dia que es va inaugurar l'amfiteatre. Llavors, aquesta mescla de les dues coses, una és una història fictícia que hem creat, però està basada sobre aquesta idea real històrica del dia de la inauguració de l'Amfiteatrum. Llavors, tot això ho hem vestit amb tecnologia, tenim una pantalla de LEDs que fa 8 metres per 4 i mig, una pantalla Tool, tenim nova il·luminació, àudio amb 3 vies, tot això ho hem vestit d'aquesta manera per envoltar l'espectador que se senti dins d'una pel·lícula.
Per tant, qui és aquest personatge fictici que heu creat?
Aquest personatge és Lupus, és un gladiador que va arribar de molt petit a Tarraco i el dia de la inauguració de l'amfiteatre va passar una cosa que el va marcar per tota la vida. Aquesta cosa és el que la gent ha de vindre.
No podem dir, perquè si no la gent ha de vindre.
A veure-ho. I llavors, a través d'això que li va passar, ell fa tot un periple i torna a l'amfiteatre per acabar aquesta venjança.
Ara bé, ho comentaves, barregeu audiovisual amb representació. Com ho porteu això des del grup Talella? És la primera experiència així?
No, nosaltres ja l'any passat ja vam col·laborar també a les activitats de l'estiu, que va ser la base de l'espectacle d'aquest any. I no, bé, perquè és que se pot combinar molt bé, perquè nosaltres, com a personatges, podem explicar la història d'una manera, però les imatges te donen aquest complement que és necessari també per acabar de situar-te i de concebir aquesta història.
Ara ho comentaves, l'any passat ja vau formar part de, com si diguéssim, l'embrió de l'espectacle d'enguany, però no sou l'únic grup de representació que esteu formant part, no?
Falta aquí algun representant de Tarracoludus, que és el grup de gladiadors aquí de Tarragona.
I com arriba el grup Talella a formar part de tot això?
Mira, perquè nosaltres ja portem 20 anys treballant a la reconstrucció històrica aquí a Tarragona i llavors l'estiu passat el gerent de turisme, l'Àngel Arenas, doncs, va contactar amb nosaltres i nosaltres ja havíem treballat també amb Digivision, que és la empresa dels vídeos, que fica els vídeos, i va ser unes reunions que vam fer, que podríem fer un espectacle per l'estiu, podríem combinar, i va ser així. Va ser una reunió d'amics i va sortir d'aquesta manera.
Pep, quines diferències hi podem trobar entre enguany i l'any passat? Perquè jo l'any passat vaig anar a veure-ho, però enguany encara no hi he anat. Explica'm una miqueta les diferències.
Bé, les diferències jo crec que bàsicament es subscriu en aquesta trama. No? L'any passat era més una recreació acompanyada d'audiovisuals que acabava amb lluites de gladiadors. I aquest any el que hem intentat fer ha sigut una trama que uneixi tota aquesta història i tota aquesta recreació, no? Una trama que té un inici, que té un final i que hi ha... Això, jo crec que el que li porta és emoció a l'espectacle.
L'any passat es veia molt com era el dia a dia i la vida durant l'època romana. Suposo que amb aquesta trama, a més de les lluites de gladiadors, també es pot veure aquesta altra part.
Sí, bàsicament el que s'explica a l'inici de l'espectacle és com era Tarraco en aquell moment, no? A través del pensament i de la idea d'aquest gladiador que de petit va ser el dia de la inauguració. Llavors ell, quan arriba, el primer que fa és explicar, perquè quan jo era petit vaig ser aquí el dia de la inauguració, Tarraco es convertia en una petita Roma, i a partir d'aquí és tota la col·laboració de Talella, quan fem tota la reconstrucció amb quadres plàstics. També hem buscat molt la imatge plàstica dins d'aquest espectacle, no? Perquè creiem que jugar el vídeo amb les persones, hi havia un moment de quadres plàstics que visualment queden molt xulos. Llavors, primer expliquem com era Tarragona, què va passar aquell dia de la inauguració, i després retornem en aquell moment on Lupus busca la seva venjança.
Això és una pregunta que potser va per tots dos. Moltes vegades es parla que aquest espectacle d'amfiteatrum va molt destinat als turistes i això, però crec que la gent de Tarragona també pot venir a veure-ho perquè també descobrirà coses.
Clar, a veure, aquest espectacle és per tothom. El que passa és que aquí a Tarragona, com que tenim ja aquesta tradició, aquesta cultura de la Tarracoviva, que porta ja 20 anys, la gent, el públic de Tarracoviva, potser veu una miqueta estrany el tema, pues, de tota la tecnologia dins de l'espectacle. Però jo penso que no està renyit i que és un espectacle per tota la ciutadania, i jo convido els tarragonins a que vinguin a veure aquest espectacle perquè puguin parlar d'ell. Perquè molta gent parla d'aquest espectacle però no l'ha vingut a veure.
L'any passat, en moltes ocasions es van esgotar les entrades. Enguany, quina rebuda està tenint?
De moment la rebuda ha sigut molt bona, hem tingut gairebé tots els espectacles, i això que aquest any s'ha doblat. L'any passat es feia només els dissabtes i aquest any es fa divendres i dissabtes.
Divendres i dissabte, fins quan estareu a l'amfiteatre?
Fins al 25 d'agost.
I de cara a l'any que ve, creieu que seguireu amb això o donareu la volta perquè no pareu?
Bé, no, de cara a l'any que ve això, primer de tot agrair a Turisme Tarragona aquesta aposta cultural, perquè no, en èpoques com les actuals apostar per la cultura no passa tot arreu, i quan algú aposta per la cultura, primer de tot s'ha d'agrair. A partir d'aquí, si continuen apostant i compten amb nosaltres hi serem.
Perfecte.
Encantat, no?
Encantats de la vida, nosaltres, sí.
Ja per acabar, com ho podem fer per venir-vos a veure, per la gent que no ho sàpiga?
Bueno, heu de comprar les entrades a Tarraco Ticket, i si no podeu anar, no podeu entrar en internet, doncs allà mateix a l'amfiteatre també es venen les entrades. El que passa és que jo recomano comprar-les
amb antelació,
primer perquè surt més econòmic i segon perquè ja està segur, perquè si ens trobem com aquest cap de setmana passat que estaven exaurides, pues...
Doncs mira, des de Carrer Major fem una crida a tothom que s'animi a veure Amfiteatrum aquests dies a l'Amfiteatre de Tarragona, que estareu fins a finals d'agost, ara ho heu comentat. Moltes gràcies, Merche Tubilla del grup Talella, i també al Pep Vergés, director creatiu, per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I esperem que acabi sent un èxit.
Això espero.
És el Santa Santorum dels gelats. El gelat entre els gelats. El preferit de gairebé tothom. És immortal, perquè avui en dia encara el podem trobar a molts congeladors amb altres noms. Estem parlant del mític Dràcula. El Dràcula va néixer l'any 1977. Un polo que barreja cola per fora, maduixa per dins i un centre de vainilla. I a més, et tenia la llengua de vermell. Era una aposta radical per aquells anys, però Frigo es va arriscar i ho va encertar de ple. Un gelat negre, que quan el mossegaves era vermell i al centre de color groc. van robar el cor a milers de nens. I a més, no era un producte gaire car. Unes 35 pessetes de l'època. Avui, Frigo ja no el fabrica, però el podem trobar als congeladors de molts supermercats repetint la fórmula d'èxit que tants anys li va durar. A més, hem de dir que en una enquesta nacional, el Dràcula va ser escollit el millor gelat de la història, per damunt de tots. Com hem dit, Dràcula és immortal.
Dràcula, el millor gelat de la història, i potser qui ens pot explicar la història de Dràcula està a Altafulla, perquè volem parlar amb una de les persones que col·laboren en gairebé totes les activitats que es fan al municipi, sobretot en aquelles on s'expliquen contes als més petits.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, tu t'agraden les històries de Dràcula, per exemple?
M'encanten les històries fantàstiques de ciència-ficció i bé, doncs, el Dràcula, evidentment,
també, no?
No és... El gelat també, el gelat és espectacular, és el millor gelat de la història, el Dràcula.
Ja ho ha dit el nostre company Toni Mateus. A veure, què és això d'una persona que col·labora en gairebé totes les activitats que es fan al municipi i on explica històries als més petits?
Bé, doncs, hem de dir que la nostra protagonista d'avui, la nostra convidada, que ja ens acompanya als nostres estudis, és una de les contes més importants, suposo, de la zona, però sobretot d'Altafulla, perquè col·labora durant tot l'any amb diverses històries on hi ha un protagonista central, que és en Pepito, del qual en parlarem, i també, doncs, com deies, en les altres activitats, doncs, fa també de voluntària, també és una persona que està habituada a fer de voluntària i a contribuir a les tasques, a les activitats, millor dit, del municipi, però bé, deixo d'explicar-ho jo perquè tenim la nostra convidada aquí, evidentment, qui millor perquè ens ho expliqui. Pepi Miró, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom. Estic molt bé, molt bé. Aquí s'està molt bé, Altafulla Ràdio, aquí és diví, aquesta emissora.
Ja estàs habitual, a venir aquí a Altafulla Ràdio. Escolta, una pregunta per la immediatesa ja.
Sí.
Aquest dijous hi ha hagut sessió de contacontes a la Bibliomar, si no m'equivoco.
Ai, sí, no,
però... O almenys havia d'haver.
Sí.
Aquí anem.
Ho vam tindre que suspendre perquè com que va ploure i la Bibliomar és a l'aire lliure i els nens seuen a terra perquè hi ha gespa i així, clar, era molt arriesgat perquè va ploure molt i ho hem suspès per la setmana que ve. Però anava a explicar el conte d'en Tabalet, que és un conillet molt simpàtic. Pobret.
En Tabalet, un conillet simpàtic. Escolta, i durant l'estiu també realitzeu més d'una sessió, és a dir, a partir de la setmana que ve, que es tornarà a fer aquesta sessió, que no s'ha pogut fer aquest dijous, però també en la resta de l'estiu també heu fet altres sessions.
Sí, durant tota la Bibliomar, tots els dijous, sempre hi ha l'espai de contacontes, cada dijous, a les 6 de la tarda. Llavors, uns dies l'explico jo, uns altres dies l'explico les meves germanes i jo, un altre dia l'explica la Rosalia Ciuró. Som un grup de contacontes que es anem repartint els dijous i anem explicant sempre contes. I els nens ja s'esperen en candeletes.
I pel que fa a la resta de l'any, també, la Bibliomar evidentment està tancada perquè només obre a l'estiu, però està a la biblioteca.
A la biblioteca, que llavors també hi ha una vegada al mes, que també doncs, explico contes a la biblioteca d'aquí d'Altafulla, i després també explico contes a les escoles, també, a les escoles. Però sempre els contes van variant sobre aquest personatge que es diu Pepito, que és aquest nen tan trapella, que sempre li passen coses envers a les coses que hi ha aquí al poble. Per exemple, si és l'època de la castanyada, dels panellets, doncs el Pepito fa castanyes i menja moltes castanyes, que estan tan bones les castanyes, no? I menja tantes castanyes que li fa tan mal de panxa que al final es tira un pet. I clar, de mal de panxa que té. I tothom, no anava ningú a comprar castanyes de la pudor que feia l'ambientillo, no? Per exemple, per exemple. Però té un final feliç, o sigui, s'acaba bé, Però, pues, coses així, depèn de l'època de l'any que estem, al Pepito li passen coses a l'època, no?
És important que sempre acabi bé, Pepi?
Sí, sí. I sempre té, la, com se diu en castellà, la moraleja, no?
Sí,
doncs,
sí,
doncs,
sí.
Que, doncs, per exemple, si ella ha fet alguna cosa tremenda, pues, jo què sé, pues, llavors té que fer pues, tota la setmana, té que regar el jardí o té que tallar la gespa, per exemple, no? Els seus pares el posen un servei social, un càstig, així, no? De fer coses que en teoria té que fer, però... a més, és com un, no? Com un càstig per una malifeta que ha fet. Eh?
Sí.
O llavors, quan ajuda amb algú, també s'acaba bé perquè sempre té molt bon cor el Pepito i llavors, per exemple, ara, per exemple, no? Que hi ha amb això dels refugiats, no? Pues en, la història és que ha vingut una família siriana refugiada aquí a Altafulla, un matrimoni amb dos fills. Llavors, el Pepito i tota la colla ajuden molt els fills d'aquest matrimoni, perquè s'adaptin aquí a l'escola, el nen està molt trist, sempre, sobretot el nen, i llavors què li passa? Per què estàs tan trist? Tots, no? El Pepito s'amoïna per aquest nen, no? I resulta que aquest nen està molt trist perquè, com que ha tingut que marxar tan de pressa de Síria, es va deixar el violí, i li agrada molt tocar el violí.
Ah.
I llavors ell pues, nota faltar el violí, per exemple. Eh? I llavors, com ho fem ara per al violí? Tots ho fem... Oh, però és que una nena... Jo li puc deixar el meu violí? Home, no, que el violí és una cosa molt personal. Us ho resumeixo, eh? I al final els nens decideixen fer una tòmbola. Una tòmbola, i cada un dels nens de les escoles porta una cosa personal d'ells, una porta, però coses noves, eh? No coses així molt velletes, no, pues, la Júlia porta uns patins de línia, el Pepito, que és del Barça, porta una pilota firmada pels jugadors del Barça, per exemple, no? O un noi que porta la samarreta, un noi que és de, un nen que és del Madrid, pues, porta una samarreta que li ha firmat el Cristiano Ronaldo, o un altre que té, pues, jo que sé, uns patins, un monopatín d'aquestos... Una... Bueno, o sigui, en resum, que cada nen porta una cosa per fer la tòmbola, una cosa de valor. Llavors fan la tòmbola, recolleixen els diners i tots els nens li compren un violí amb aquest nen, eh? I tots sí. Contents. Eh? I al final s'acaba, més o menys, que en teoria s'acaba la guerra de Síria i tots estan contents perquè aquesta família pot marxar una altra vegada cap al seu país.
A vegades els contes s'haurien de fer realitat, eh?
Sí, i tant, i tant, i tant. Per això, menys mal que el conte és una cosa que, com que te la imagines tot bé, si pogués ser de veritat, no que sí, les històries que t'inventes, no?
Sí, seria genial. Sí. Quants anys fa que dediques a explicar contes, Pepi?
Ui, doncs pues mira, tot va ser una casualitat de la vida, eh? Perquè jo treballava a Tarragona, en una oficina, llavors tenia un nen de 3 anys, i llavors era incompatible la meva feina a Tarragona, que treballava en una oficina d'informàtica, incompatible amb l'educació del nen. Jo arribava molt tard, aquí a Altafulla... Bueno, en resum, que vaig deixar de treballar i vaig dedicar-me al nen. Però llavors, a l'escola, on te portava el nen, faltava una plaça al menjador escolar. No? I mira, em va anar a la mar de bé, vaig entrar al menjador escolar, així podia estar també amb el meu nen, i me vaig dedicar a cuidar altres nens, no? Al menjador. Però clar, què va passar? Que me vaig començar a inventar contes perquè els nens s'adormiguessin o per entretindre'ls, fer col·laborar molt els nens, fer que els nens inventessin contes, i així a poc a poc, me vaig crear com una escola de contes entre els nens i jo. I així va anar passant el temps fins que em va sorgir aquest personatge, el Pepito. Vaig centralitzar les històries amb aquest nen i tota una colla d'amics. I a poc vaig, doncs això, vaig anar fent cada vegada més gran, més gran, més gran. Ja vaig començar a sortir a explicar contes a la biblioteca, vaig anar amb algun, no? Anava als pobles a explicar contes. Vull dir, la història de l'escola, del menjador escolar, se'n va fer gran. I molt bé, molt positiu. I he publicat dos llibres de contes sobre el Pepito. Sí. I molt bé, i és un personatge, el Pepito.
Podem dir que el Pepito va néixer en aquest menjador escolar, no?
Sí, i tant. Va néixer al menjador escolar. I, a més, és que, a part d'això, va ser bonic perquè, a poc, també he anat fent obres de teatre, per exemple, per Sant Jordi, doncs, no? Faig una obreta de teatre amb els nens de l'escola. Llavors, els nens de l'escola fan teatre, fan els personatges que jo m'invento, no? I llavors sempre, per exemple, per Sant Jordi, el drac sempre és bo, no és dolent el drac. El Sant Jordi és una miqueta gilipitxis, no és tan... és allò...
Esbojarrat.
I la princesa és llesta, intel·ligent, valenta, Ella no es vol casar, ella vol estudiar i vol fer la seva vida. Sempre el conte de Sant Jordi l'explico una miqueta més, eh? Una miqueta diferent. Mm. I cada any m'invento una història de Sant Jordi amb els tres personatges, drac, Sant Jordi i princesa.
Creus, que és creus que és important la figura aquesta del conte a contes pels nens i nenes?
Sí, sobretot amb aquestes edats de 3, 4, 5, no? 5, 6, quan ja arriben els 8, 9, 10, bueno, quan arriben els 9 anys i així, potser ja se senten grans i això dels contes ja és pels nens petits, no?
Sí.
Però tinc els meus fans en aquest aspecte, no? Perquè sí. Encara quan vaig a escola tots venen els nens aquests de 10 anys i així, però els que tenen més, que queden a la boca oberta i bocabadats, són els nens de 3, 4, 5,
infants,
6, dels infants,
dir.
Sí, de, uh-huh. De fins a 6 o 7 anys, són els que queden més, que els agrada escoltar els contes i si involucren i queden així, eh? O sigui, aquesta és l'edat, perquè és l'edat que els agrada més. I si fas coses més, que et mous molt, cantes, perquè jo també canto molt, no? Quan explico el conte, també canto i faig moltes tonteries.
I llavors... s'entretenen més, la canalla.
Oh, i tant, si començo jo allí a saltar i a brincar. Mireu, tinc 70 anys, ja estic sóc tota una dona, però el meu comportament quan explico contes és com si en tingués, com ells, com si en tingués 3 o 4, perquè em tiro per terra, m'aixeco, a vegades m'acosta, ara me'n dono compte que m'acosta una mica més aixecar-me,
És el nen aquell que ens queda dins sempre,
Sí. Però no ho dieu a ningú, que m'acosta aixecar-me del terra, no ho dieu,
No, no, és un secret que només queda d'ara aquí.
Això.
Escolta, ara ja hem parlat dels contacontes, hem conegut en Pepito, però també abans a la presentació hem parlat que Pepi Mireu és una persona que també doncs, és molt voluntària, perquè ajuda en moltes activitats. Per exemple, en quines activitats col·labores aquí al municipi?
Pues, per exemple, pues, amb ajudar a la gent gran, no? Per exemple, amb aquest programa que fa l'Ajuntament Benestar Social, que és el programa Bon Dia, que se truca cada dia al dematí, es truca a una sèrie de persones grans que viuen soles i llavors se'ls truca per dir com estan, si es troben bé, fer una miqueta de xerradet amb ells, parles, els dius quatre coses i ells t'expliquen a tu coses. És una miqueta de donar una miqueta de vidilla a la gent que està a casa, no? Diguéssim, a la gent gran. Llavors ja fa molt de temps que aquest programa funciona molt bé aquí a Altafulla i fa molta companyia a la gent gran. Llavors sóc voluntària amb això. Llavors també, per exemple, amb la gent gran m'estic molt involucrada perquè també hi ha servei de gimnàsia per la gent gran. Després també hi ha un grup de teatre per la gent gran que també col·laboro amb el grup de teatre. Com que m'agrada tant la comèdia, no?
Que
més que això. A cada vegada que hi ha alguna cosa que necessita algú de voluntariat, per exemple, jo vaig a fer coses, no? Vull dir, tot així sempre, però ja fa molts anys, no? Diguéssim, per exemple, doncs fa molts anys que estic col·laborant amb coses que que em demani, no que sigui.
Al peu del canó, podem dir.
Sí.
Marina, Pepi Miró,
que no para, que no para. Pepi, ja per anar acabant, quines són les següents sessions de contes que teniu programades aquest estiu?
Pues ara, mira, la setmana que ve, per exemple, ja col·laboraré amb la Fira d'Artesans, que fan aquí, sabeu, que aquí a Altafulla, no? Fan la Fira d'Artesans, i llavors ens explicaré un conte pels nens a la Fira d'Artesans sobre el Pepito que està a la Fira d'Artesans i les històries que li passen, perquè també amb els meus contes del Pepito surten moltes bruixes, perquè sabeu que Altafulla és terra de bruixes.
Exacte.
Llavors sempre, amb les històries del Pepito, sempre surt alguna bruixa, que té alguna cosa a veure amb el Pepito. Llavors explicaré a la Fira d'Artesans històries del Pepito amb bruixes, no? I després a la Bibliomar encara queda tot aquest mes per acabar. Queden tres dijous. Queden tres dijous i la cloenda, doncs, queden aquests tres dijous per explicar contes del Pepito i d'altres personatges. També, per exemple, amb les meves germanes representem la rateta que es comprava a l'escaleta i la fem les tres germanes que fem de rateta i fem d'animalons i, bueno, fem una miqueta també el gambarret, és que fem molt el gambarret.
També ho passeu bé, Pepi.
I tant que sí. I també és una cosa, us vull agrair molt perquè estic... A més cal que veure la cara de satisfacció que fan els nens, les criatures, a canalla, quan expliques el conte, o quan vas pel carrer, que et criden Pepi, Pepi, allò que et criden i et diuen coses així. Mira, això, per això ja val la pena explicar contes per la canalla.
I tant. Pepi, esperem que aquests dijous que queden s'omplin de nens a escoltar els teus contes i si no, no et preocupis que enviarem al Marc a escoltar-te també.
Encantat, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Pepi Miró, per venir avui.
Sí. Ai, ai, que m'inventaré un conte amb el Marc i el Pepito. Ai, ai, ai.
Doncs a veure si és veritat i ens el vens a explicar.
Vale.
Marc, apunta el teu conte, eh?
Sí, malauradament.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Molt bé.
Adéu.
Gastronomia, patrimoni i música són les disciplines que el Bucket Festival abraça en cada edició que es planteja. Enguany, la seva sisena des del seu inici l'any 2013, no està sent menys. La creadora i directora del festival, Maria Parra, el defineix com un certamen que serveix a la ciutat de Tarragona per guanyar en autoestima. I és que el Bucket Festival no es limita a un estil, sinó que pretén que la música clàssica, el jazz o el tango o el mateix flamenc hi siguin presents i es complementin perfectament. De fet, en l'edició d'enguany, el programa compta amb 6 concerts, entre 15 de juny fins al 10 d'agost. Itineraran en tres espais emblemàtics de la ciutat, la Casa Canals, amb el concurs internacional de focs artificials, el Teatret i el claustre del seminari. I en varietat d'estils, en formacions de prestigi, com el Trio del Montsant, 22 Strings Quartet, Alquímia Flamenc, Isabel Villanueva, Maria Parra, Xavier Pie i Mac o Agartha Flamenco Mediterráneo.
Hem anunciat que acabaríem aquest programa ballant i és que al nostre tècnic, el Toni, li encanta ballar, sobretot la zumba, i per això li diem Toni Zumba, però no sabem si l'Arnau Martínez de la Nova Ràdio sabrà ballar tan bé com el Toni. Anem fins allí per descobrir-ho.
Estàs escoltant Carrer Major amb la Nova Ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau, jo t'he vist ballar, i malament no ho fas.
No, malament no ho faig, però ara de la dansa que anem a parlar avui no sé jo si ho faria també.
De quina dansa parlem avui? Va, explica'm.
Doncs mira, avui és divendres i tornem a tancar la setmana amb la Nova Ràdio, ja ho saps, i ho fem parlant de dansa. I ho farem amb la col·laboradora que ens anirà acompanyant durant aquestes setmanes de Carrer Major, que és la Carlota Moragas. Bon dia, Carlota.
Bon dia.
Carlota és periodista, professora del Departament de Comunicació de la URB. I el seu hobby, evidentment, és la dansa. És ballarina a l'Escola Artis i fins l'edició passada assessorava el Festival Cos de Reus. Carlota, amb qui hem de parlar avui?
Avui hem de parlar amb l'Ariana Llussà, que és una ballarina reusenca. Aquí a Reus tenim bastants ballarins que estan voltant pel món actualment i a l'Ariana la tenim a Lisboa ara mateix fent una estada amb la Irache Ansa, que és una reconeguda ballarina de l'estat espanyol.
Doncs mira, si et sembla, Carlota, saludem a l'Ariana, primer de tot.
Perfecte.
Hola.
Hola, Ariana, què tal per Lisboa?
Hola, bon dia, bé, molt bé, treballant a tope aquí a la residència.
Endavant,
Arnau. Ariana, sí.
O Carlota, un dels dos.
Carlota, fes.
Sí? No, anava a dir que, si et sembla, Marina, fem una mica de repàs de la trajectòria de l'Ariana abans de preguntar-li, no?, què és el que està fent a Lisboa i quins són els projectes amb els que ha ballat, perquè pels qui no la conegueu, l'Ariana Llussà es comença a formar a l'Escola Artis de Reus, on la seva mare en aquells moments treballava com a professora a partir dels anys 90, després n'esdevé directora, i després, als 14 anys, perquè les carreres dels ballarins professionals, igual que les de qualsevol atleta, es decideixen aviat perquè treballes amb el teu cos, als 14 anys l'Ariana decideix marxar a formar-se professionalment a Saragossa, a l'Escola Maria de Ávila. Ariana, jo no sé si recordes del teu pas per Maria de Ávila, que és amb el que et quedes, no? Què va significar aquest canvi també de ciutat, de manera de viure i de manera d'aprendre en una escola per on han passat ballarins de la talla d'Anna Laguna o el reconegut Víctor Ullate?
Sí, completament. Anar a Saragossa per mi és com casa meva ara mateix. Vull dir, va ser el primer lloc, no?, en el que ja sabia jo que em volia dedicar professionalment. I tot el que ens van ensenyar, sobretot, no?, a ser molt constant, no?, molt d'esforç, a treballar per un motiu molt concret i estar envoltada de gent, no?, amb molt de nivell i moltes ganes de treballar.
Perquè potser la gent no sap la dinàmica d'un ballarí clàssic, no?, o dels estils, sí, en què tu t'has especialitzat, de neoclàssic, de dansa contemporània. Sí. No sé com descriuries tu, perquè la gent entengui què implica aquesta rutina, no?
Home, mira, doncs jo amb 14 anys anava a l'institut normal, on anava tothom, de 8 del dematí a les 11, i després anàvem corrents de ballet de les 12 fins a l'hora que acabéssim aquell dia.
Déu-n'hi-do.
I, òbviament, quan anàvem a casa teníem que prendre punts del que no havíem fet a l'institut i intentar repassar d'alguna manera.
Déu-n'hi-do.
Perquè no teníem cap. Sí.
Ariana, en el moment que marxes amb 14 anys cap a Saragossa, eres una nena amb 14 anys, ho tenies claríssim, no?, que t'havies de dedicar a la dansa?
Sí, era com una cosa normal per mi, no?, el meu cos m'ho demanava, no?, que jo volia fer això, i tenia claríssim, el que no sabia és com havia d'arribar, però ho tenia molt clar. I clar, el primer dia arribar a Saragossa, amb 14 anys només pots anar a una residència de monges. Clar, un canvi complet, no?, que el primer dia estàs com espantat, però tens clar que ho vols i com sigui.
D'allà, de Saragossa, passes cap a Londres, no?, un canvi també, a l'any 2010, on et formes a la Central School of Ballet després de guanyar una beca en què vas audicionar, vas guanyar aquesta beca, i et gradues, sí, amb, com diuen ells, amb honors, no?, en coreografia i dansa. I estar a Londres et dona una oportunitat única, crec jo, més enllà de viure uns anys al Regne Unit, que és ballar als Jocs Olímpics, que en aquell moment, l'any 2012, quan tocaves la carrera, s'estaven celebrant. Sí. Com va ser aquesta experiència de poder participar en un esdeveniment d'aquestes característiques?
Sí, jo vaig tenir la sort que al Ballet Central t'oferien un any de companyia per a graduats, que també després d'haver fet la carrera havies de fer una audició per entrar, i vaig anar a agafar. I una de les coreografies que fèiem durant el tour va ser seleccionada per a ballar als Jocs Olímpics. Clar, va ser una oportunitat única, perquè vam tenir l'ocasió, doncs, d'estar dintre, no?, de l'organització dels Jocs, de viure-ho tot des de dintre, i, ostres, i ballar en un estadi amb tanta gent, això no passa cada dia, i de veritat va ser una oportunitat màgica.
Als Jocs del Mediterrani no va passar a l'estadi.
Mira que hi ha bons ballarins per aquí, les comarques, sí, de Tarragona, eh? I bons coreògrafs. De fet, l'Ariana, després de Londres, se'n va cap a Ginebra, balla amb el ballet júnior de Ginebra, i després del seu pas per Ginebra, l'any 2016, tornes cap a l'estat espanyol per fer-te càrrec de l'Escola de Teatre i Dansa d'Àngel Martínez, i aquí, amb el seu retorn cap a casa, no?, comences a col·laborar precisament amb una coreògrafa tarragonina molt reconeguda, i vaja, jo sóc una enamorada de la seva feina, que és l'Arantxa Sagardó, i juntament amb l'Alfredo Bravo. Amb ella has ballat diverses coreografies. No sé si ens pots explicar una mica com és treballar amb l'Arantxa i quines són aquestes coreografies, la darrera de les quals, que és la de Pescando en el Aire, no?, basada en els poemes de Nicanor Parra.
Sí, la veritat és que, bueno, l'Arantxa em va donar una oportunitat quan jo vaig tornar aquí a Espanya, perquè sempre vols tornar cap a casa, no?, encara que el que estiguis fent t'agrada molt, vols portar tot això que saps, no?, i intentar moure-ho a casa teva. I, bueno, jo amb l'Arantxa és moltíssim. Acabem d'estrenar un espectacle el mes de maig, que el vam estrenar a la Sala Tronos de Tarragona, i treballar amb ells és molt fàcil. Són gent que tenen moltes ganes de crear, de fer, amb molta il·lusió, i així qualsevol pot treballar bé i a gust.
A més, aquest 2018, a més d'aquest projecte que heu estrenat amb l'Arantxa, has estat treballant també amb la coreògrafa Ingrid Magrinyà, i actualment et trobes treballant amb Irache Ansa, que va ser ballarina de la Companyia Nacional de Danza i també ballarina d'un dels, pels qui ens dediquem a la dansa, no? Un d'aquests ballets on qualsevol voldria ballar, que és el Netherlands Dance Theater. Ella va ser musa de Nacho Duato, si mireu algun vídeo per YouTube probablement la pugueu veure amb ella ballant. Com és treballar amb l'Ingrid Magrinyà en la seva coreografia i amb Irache?
Doncs amb l'Ingrid Magrinyà, l'Ingrid és ibicenca, i va estudiar Maria de Vila com jo, i actualment a Saragossa s'està fent una potenciació de la dansa molt, molt forta. El govern realment vol donar suport a tota aquesta gent, no?, que balla, que crea, i hem tingut l'oportunitat de treballar uns 5 mesos al Centre Coreogràfic de Saragossa, de crear un projecte gran amb compositor, dramaturg, coreògraf, un gran equip, i ha estat molt potent. Vam tenir l'ocasió d'estrenar el Teatre Principal de Saragossa el mes d'abril i ara comencem amb la gira a la Fèria de Huesca al setembre. I ara mateix estic a Lisboa treballant amb l'Irache Ansa i l'Igor Bakovic. És una residència d'un mes i durant aquest període ballem al Museu Berardo de Lisboa, que és un museu d'art contemporani, i en un teatre aquí i en diferents localitats fora d'aquest àmbit del teatre, no? És a dansa en espais no convencionals, que crec que és una manera molt interessant d'apropar la gent en aquest art.
Per acabar ràpidament, Ariana, quines són les teves expectatives, no, de cara a aquest curs que comença en matèria de dansa, i ja està, per tancar, com veus, no, aquesta situació de la dansa aquí a casa nostra?
Sí, doncs jo ara quan marxé a Lisboa tinc una residència a Navarra que em va ser otorgada el mes de juny, i després tinc espectacles de Penélope, que si tot va bé seran llargs, i jo sincerament em veig treballant en projectes que realment em facin feliç, amb gent que tingui ganes d'estimar la dansa i amb molta il·lusió, i sobretot llançar, no, aquesta il·lusió a tothom, no, de cultura, del govern, que de veritat que no deixin de donar suport amb aquest art tan bonic, no, i que involucra a tanta gent, no, i pot realment cooperar a la societat.
Doncs, Ariadna, amb aquest missatge ens quedem. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu també, Carlota, per venir als estudis de la Nova Ràdio i introduir-nos una miqueta en la dansa.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Arnau. Tanquem aquesta segona setmana. Tanquem aquesta segona setmana, com ara bé sentíem, de l'Arnau de Carrer Major. Dilluns tornarem amb més informació, més entrevistes, més novetats i més propostes d'arreu del territori. Que vagi molt bé el cap de setmana.